Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Als seus municipis.
A les 9 punt del matí, la televisió valenciana A Punt ha denunciat suposades coaccions de la germana del vicepresident del govern valencià, el torero Vicente Barrera, de Vox. L'acusada, que forma part del personal d'administració d'A Punt, hauria pressionat amb insults i amenaces una redactora d'informatius perquè no expliqués una notícia que afectava directament son germà. Volia evitar que es parlés de la incompatibilitat del càrrec de vicepresident de la Generalitat Valenciana amb la presència als consells d'administració de fins a 7 empreses. Finalment, però, la notícia es va emetre. I atenció a això, perquè hi ha notícies que sembla que siguin de fa segles. Més de 20 comunitats jueves castellanoparlants han demanat a la Reial Acadèmia Espanyola, a la RAE, que suprimeixi una excepció que els defineix com persones avaricioses o usureres. Ho heu sentit bé? En ple 2023, la RAE encara defineix els jueus com avariciosos i usurers. Els impulsors de la queixa consideren que és ofensiu i discriminatori cap a la seva comunitat. Fa uns anys, la institució lingüística espanyola va acceptar identificar com a discriminatòria una excepció de la paraula gitano que els definia com a trapassers, és a dir, persones que enganyen i que estafen. La Comissió Europea anuncia un reglament perquè totes les factures empreses es paguin a tot estirar a 30 dies. Ho publica avui La Vanguardia i forma part d'un paquet d'ajudes a petites i mitjanes empreses impulsat encertadament per la PIMEC. Feia anys que les pimes reclamaven un canvi legislatiu a Europa per combatre la morositat i els impagaments. Amb aquest reglament nou, les factures impagades generaran interessos de demora automàticament a partir dels 30 dies. En uns moments, una sèrie que s'acaba. Sí, sí. Una sèrie que s'acaba i una altra que bufa espelmes.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Desa-ho a sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
9 i 2. Avui fa 20 anys que es va emetre el primer capítol de Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva. Aquí no.
Sí, 20 anys. 7 de setembre del 2003, Antena 3, i de seguida va batre rècords d'audiència amb una mitjana de gairebé 6 milions d'espectadors per temporada. Només es va emetre 3 anys, però va ser la sèrie més vista de la dècada dels 2000 i amb els anys ha acabat consagrant-se com una de les emissions més populars de la televisió espanyola. La sèrie s'inspirava, òbviament, en 13 Rue del Percebe, aquelles famílies del famós còmic de Francisco Ibáñez, i retratava amb sarcasme les vides, diríem que poc afortunades, dels veïns de Desenganyo 21, un bloc de pisos de Madrid. Per cert, que hi va acabar el rodatge d'una de les sèries més longeves de la televisió a Espanya. Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
23 temporades. 23. I Manol Arias, l'Antonio Alcántara de la sèrie, va acabar el rodatge emocionat, amb la veu tremolosa i juntament amb la seva parella de la ficció, Anna Duato, van agrair la feina de tota la família de Cuéntame al llarg d'aquests 22 anys.
Gracias a todos los compañeros que han pasado por aquí, creo que son 3.000 y pico. Gracias a todos los que han sido amigos, vecinos, familia de los Alcántara. Gracias a todos los Alcántara, los vivos, los muertos, los que están, los que no están, a todos los que han sido Alcántaras. El que no ha estado aquí no lo entiende, dijo el otro día Ricardo Gómez. Y es verdad, el que no está ya aquí con todos vosotros no entiende esto.
Creo que el mayor aplauso lo lleváis vosotros, todo el equipo.
La última temporada, Cuéntame, no té data d'estrena, però se sap que s'emetrà abans que acabi l'any. Cuéntame es va començar a emetre el 2001 i des de llavors se n'han gravat 413 capítols amb més de 2.000 actors. I encara en tele. Avui torna Masterchef Celebrity.
15 famosos han decidido aparcar sus vides per convertir-se en el octavo màster.
Aquest exitós programa de televisió, tant al conjunt de l'Estat com a Catalunya, serà la 8a edició, la 8a, a Televisió Espanyola. Els cuiners Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nájera hauran de valorar l'evolució dels 15 concursants. En aquesta edició destaquen noms com els de Jorge Sanz, l'actor, Eduardo Casanova, també actor i director, les presentadores Tania Llacera i Toñi Moreno, l'influencer Daniel Illescas, el genet Álvaro Muñoz Escasi, l'aristòcrata Genoveva Casanova, l'extorero Jesulín de Obrique, els humoristes Jorge i César Cadaval, és a dir, los morancos. La lluita contra el racisme s'ha fet un forat a la cursa pel Lleó d'Or, al Festival de Cinema de Venècia. Mateu Garrone, director de l'aplaudida Gomorra, ha emocionat el festival amb Lo Capitano, un retrat del drama migratori a Europa, clar candidat al guardó. Se'l disputarà, entre d'altres, amb Ava DuVernay, que podria convertir-se en la primera dona afroamericana que guanya el Lleó d'Or gràcies a la pel·lícula Origin. També especial de RAC1 al Festival de Venècia, Maria Cusó.
Les grans estrelles d'aquesta edició del Festival de Venècia, com Woody Allen, David Fincher i Sofia Coppola, ja han marxat, però els han substituït pel·lícules molt notòries que competeixen amb força pel Lleó d'Or. Una d'elles és Io Capitano, dirigida per Mateo Garrone, que fixa la mirada en dos joves senegalesos que deixen el seu país per aconseguir una vida millor a Europa. Un periple que Garrone retrata sense victimismes, amb honestedat i tocs de realisme màgic. En parlava el director.
L'idea, punto, és quella di...
La idea és posar la càmera a l'altra banda, des de l'Àfrica enfocant a Europa, per així explicar el seu viatge i viure amb ells des del seu punt de vista.
Qui també retrata les vergonyes de la Unió Europea en matèria migratòria és Green Border, una pel·lícula de la veterana Agnieszka Holland que retrata el drama humanitari que es viu a la frontera entre Polònia i Bielorússia. I per completar el podi, Ava DuVernay es pregunta sobre l'arrel del racisme sistèmic als Estats Units a Origin, amb la que podria fer història i convertir-se en la primera directora afroamericana premiada a Venècia. Queden 48 hores per conèixer el palmarès d'aquesta 80 edició del festival i encara queda molt per jugar.
Per cert que avui encara és cinema a les 11 del matí. L'Acadèmia de Cinema Espanyol anunciarà les tres pel·lícules preseleccionades per optar a rebre una nominació als Oscars. Tot apunta que els dos films amb més possibilitats són 20.000 espècies d'abejas, d'Estibaliz Urresola, i La Sociedad de la Nieve, que pinta obra magna de Juan Antonio Bayona. Esports en Repsol. Parlàvem del Barça amb el que deia David Escudel, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, fa una estona aquí al Món RAC1, sobre el tema de la coincidència del partit contra el Sevilla a Montjuïc del Barça a l'Estadi Olímpic amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi el divendres dia 29 d'aquest mes de setembre a les 9 de la nit. Atenció al que deia David Escudel aquí al Món RAC1.
L'operatiu d'una situació així, tant per part del Barça com per part de Barcelona Serveis Municipals, que és el gestor, com per part de Guàrdia Urbana, durant més d'un any s'ha anat preparant a possibles contingències d'aquest tipus. Evidentment, és una complicació més, però bueno, aquesta ciutat jo crec que està més que preparada.
I encara el Barça, Oriol Romeu, ha dit aquesta nit al Tu diràs de RAC1 que el Barça ha de passar tant sí com no la fase de grups de la Champions, a diferència dels dos últims anys. A més, afegeix que si les lesions el respecten poden competir en qualsevol equip.
Fàcil no serà mai, però sí que tens equips que potser no tenen l'experiència a Europa tan habitual com altres i que dins de les opcions que hi havien, pues, no tenim excusa, no? Hem de passar, hem de jugar bé i hem de tirar endavant.
I el Mundial de Bàsquet, Canadà, dirigida pel badaloní Jordi Fernández, jugarà demà les semifinals contra Sèrbia, després que ahir guanyés d'11 punts l'Eslovènia de Luka Doncic. Més tard, la gran favorita als Estats Units jugarà contra Alemanya. Enviat especial de RAC1 a Manila, Filipines, Dani Aguilar.
Jordi Fernández segueix superant reptes. El tècnic català ja és a semifinals del Mundial i també hi ha dut per primera vegada al Canadà, complint les altes expectatives d'un equip amb un bon grapat d'estrelles NBA. Només la Sèrbia de Pesic el separa de la final. Avui, última sessió abans del partit de demà, i és que això no s'atura. Tot just ahir el Canadà superava els quarts d'Eslovènia amb un Dylan Brooks que feia amb Vuji Doncic. El lloava Fernández.
Para mí tengo a los dos mejores defensores de perímetro del campeonato, que son Dylan Brooks y Lu Dort. Dylan hoy ha enseñado que es sin él, sin su actuación defensiva no habríamos ganado el partido, y eso es muy importante para nosotros, y al final es el creer que ese es su trabajo y su principal trabajo para nosotros.
L'altra cara de la moneda, les protestes arbitrals dels eslovens per la taviesa amb la qual es va xiular aquesta intensitat. Sigui com sigui, el plat gros és a taula. Demà, Sèrbia, Canadà i Estats Units, Alemanya, buscant un lloc a la final.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
Guideu el trànsit.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, com cada matí al trànsit i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Ara la via amb més complicacions és la C25 en dos trams entre Arbúcies i Santa Coloma de Farners. Hi ha més de 2 quilòmetres de congestió per un accident que encara talla un carril cap a Girona, i al tram de Manresa hi ha unes obres que provoquen més de 5 quilòmetres de circulació lenta cap a l'est. Els trams habituals queden algunes aturades en vies com la B23 a Molins i Esplugues en sentit Barcelona. A la C58 encara hi ha 3 quilòmetres en sentit sud entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i a les rondes, on avui s'ha notat molts a la congestió habitual en sentit Llobregat, encara amb 7 quilòmetres a la B10 entre Sant Adrià i la Barceloneta, i a la ronda de dalt hi ha lentitud en diversos trams entre el Nus i la Diagonal. Per la zona de Pedralbes també hi ha 2 quilòmetres d'aturades en sentit Trinitat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de separacions, perquè una parella de joves, guapos i famosos han fet públic que se separen. Es tracta del cantant Joe Jonas i de l'actriu Sophie Turner, la recordada Sansa Stark de la sèrie Joc de Trons, de l'HBO, que han comunicat que se separen després de 4 anys de relació i 2 criatures en comú. La parella ha comunicat que la separació s'ha decidit mútuament, amistosament, però els portals de tafaneries nord-americans ja estan donant detalls més sucosos. Per començar, sembla que Joe Jonas i Sophie Turner tenien estil de vida massa diferents. A ella li agradava molt la festa i a ell li agradava massa quedar-se a casa. Però aquest no sembla ser el motiu final de la separació, perquè, segons explica TMZ, Joe Jonas hauria decidit partir peres després de veure o escoltar una cosa que l'hauria fet arribar a la conclusió que el matrimoni s'havia acabat. I això ho hauria vist o escoltat gràcies a una càmera amagada en un anell. Molt d'espies, però d'espies d'anar per casa.
Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio.
Hi ha moltes coses per respondre. Era un anell sofisticadíssim amb una microcàmera o era un enginy propi del professor Bacterio? L'anell el duia ell o va ser ella que va decidir lluir-lo en alguna de les seves escapades festives? La càmera anell ha tornat a mans del propietari o s'ha perdut en algun cos aliè, com el de la pel·lícula Airbag? Després del cas Daniel Sancho, és la sèrie que volem veure aviat en alguna plataforma televisiva. En tots dos casos hi ha separacions. Però la de Jonas i Turner és menys traumàtica.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Imagina fer la teva feina i cobrar a l'instant. Com? Treu el mòbil, pim, i ja està. Amb l'app Smartphone TPB podràs convertir el teu mòbil en un TPB a l'instant. Rep pagaments contactless de qualsevol quantitat i sense necessitat d'un dispositiu addicional. Compatible amb dispositius Android en versió 8 o superior. Informa-te'n a caixabank.es o consulta el teu gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
9 i 13.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs, Pere Mas i David Fernández. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Jo crec que ja s'ha dit la frase de la setmana abans de començar a obrir el micròfon. Dia de la setmana de la tertúlia del món a RAC1. Clar, evidentment, com és el primer dia de classe, reparteixen les cadires. Amb la qual cosa, la Neus Tomàs, com no canvia de classe, seu al mateix lloc. La Concepció Baray pràcticament seu al mateix lloc. Però clar, és el primer dia d'escola del David Fernández i ha dit una frase que m'ha semblat magistral. A la pregunta de Pere Mas, de on vol seure, la resposta està m'és igual, diré el mateix, segui on segui. Que és memorable. Qui arriba, apunta ahir a la frase.
Sí.
David Fernández, bon dia, benvingut.
Bon dia, Jordi, moltes gràcies.
Jo m'esperava un... Les Hola, cadires són de tots, o res de ningú.
Tot arribarà.
Tot arribarà.
Què tal, nostre Tomàs?
Bon dia, Alegria.
Bon dia. No sé si m'he quedat, perquè estic repetint...
Passes curs, però aquí t'he de dir que... com diria? Passes curs, però no variem mai la classe, sempre és la mateixa. Sí. Diuen sempre que variarem la classe, però de moment ni la pintura encara. Hola, Concepció Baray, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu, com estàs?
També bé, bé, a la tornada ja, no? Sí.
Hola, tia Maria.
Què dius, Freddy?
Ara.
A Freddy. Kruger.
També podria ser. No, bé. Estic esperant, aviam si comprem aquesta notes originals de la cançó de Barcelona. Per què fas aquest
gir? No, perquè em sorprèn que no... Jo t'he de dir que em sorprèn que no el tingués.
Que no tingués l'Ajuntament?
Sí.
No ho venia. No? Això ho tenia,
bueno,
tenia l'hereva de Freddie Mercury, no?
L'hereva de Freddie Mercury, deixa-la anar, perquè en lloc de fer un gran museu del Freddie Mercury, que seria el més normal del món, si tens tot això d'aquest geni, en lloc de tenir això, és anar-ho venent amb un subhasta i tot... Hòstia, els calés, tio, senyora...
Crec que el rellotge, les ulleres i tota una sèrie de pertinences de Lluís Companys, que s'ho va quedar el fill de la... amant de Companys, s'ho va anar venent també, eh?
Sí?
Sí.
I sabem on para tot això.
Ara està al museu, ara està a l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè ho van acabar comprant, però sonava venent. Mm. Vull dir que aquí la gent intenta...
Ojo salto, eh? Freddie Mercury i Lluís Companys.
Sí, sí. Sí. Però la senyora Neva aquesta, diguem, sabem quina relació tenia?
Sí, va sortir la pel·lícula fins i tot, hi ha un llibre que en parla d'ella.
I quants anys té per necessitar tants calés?
Que era, diguem-ho, la tapadera d'ell al començament de tot.
Però i tants calés, necessita com 5 o 6 o 7 milions d'euros.
No ho sé, no tinc idea. Espera, em permeteu un moment, és que vull... Espera, cop de volant, eh?
Jo deixo venir una cosa preparant
pels cops de volant.
D'això, Freddie Mercury.
Vale, després en parlem. Permeteu, és que té menys d'un quart d'hora i hi ha una persona que tinc moltes ganes de parlar amb ella perquè té algunes coses a explicar. No l'he sentit parlar d'aquest tema. I com que no he sentit parlar, vull sentir-la parlar. Estic parlant de Beatriz Álvarez. Perquè la denúncia de la Jennifer Hermoso contra Luz Rubiales, evidentment el que fa és elevar aquest cas a una altra dimensió. I avui en volem parlar amb una de les figures més importants del futbol femení a Europa, m'atreviria a dir, i evidentment a l'Estat, que és la presidenta de la Lliga de Futbol Femení, Beatriz Álvarez. Beatriz Álvarez, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buen día, muchas gracias.
¿Acierta Jennifer Hermoso denunciando a Luz Rubiales delante de la Fiscalía?
Bueno, siempre he mantenido un poco, ¿no?, el respeto hacia las decisiones que pudiera tomar la jugadora. Yo creo que era una decisión más personal esta, igual que la parte más pública, ¿no?, y social que todos hemos visto. Sí que la he denunciado, evidentemente, pero bueno, eso es algo ya mucho más personal. Yo siempre, sobre todo, que vaya por delante, que admiro de verdad la valentía que ha tenido en toda esta situación, porque creo que en el contexto que estaba y bueno, después de venir en una burbuja, ser campeona del mundo no es fácil, ¿no?, aterrizar toda esta situación y ser consciente o hacerte consciente de la situación. Soy también conocedora de que toda su familia pues ha estado muy cerca y amigos y gente de los clubes que es muy cercana, y yo entiendo que esto le haya ayudado también a tomar este tipo de decisiones, pero por supuesto que me parece muy valiente y está en todo su derecho de hacerlo, vamos.
¿La habéis asesorado de alguna manera desde la Liga?
Bueno, desde la Liga le he escrito personalmente, evidentemente, pero bueno, sí que tengo contactos en clubes que han tenido mucho contacto cercano con ella. Al principio quise mantener un poco por respeto también esa, bueno, como digo, ese aterrizaje, ¿no?, que cuando llegó y que no sintiera ningún tipo de presión. Yo creo que al final, como responsable de Liga F, ¿no?, del fútbol profesional aquí en España, lo que me tocaba hacer en ese momento era hacer o actuar de escudo, ¿no?, defendiendo totalmente los intereses de esta jugadora y o de cualquiera de las mujeres, ¿no?, que puedan estar en el deporte femenino y que evidentemente puedan sentirse humilladas o dañadas. Y fue lo que hice, pero bueno, sí, ella cuenta con nuestro apoyo, evidentemente, como cualquier otra jugadora, y bueno, sabe perfectamente, y lo he manifestado en todos los medios, todas las entrevistas que hice, que tiene mi total apoyo y que estamos con ella, ¿no?, que todo el fútbol femenino está con ella.
¿Le sorprende, usted conoce a Luz Rubiales, le sorprende la actitud de estas últimas semanas de Rubiales?
No, no, en absoluto. O sea, no me sorprenden en absoluto porque yo, es que creo que no sorprenden en absoluto a nadie de las personas que estamos en el mundo del fútbol. O sea, el ecosistema del fútbol yo creo que no le ha sorprendido para nada la actuación, y no solo el beso, sino toda la actuación, ¿no?, que hemos visto a lo largo de las semanas en cuanto a los discursos, en cuanto, bueno, al comportamiento general, ¿no?, allí con la entrega de premios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, porque al final no creo que sea el reflejo, ni muchísimo menos, de la sociedad española. Creo que la sociedad que tenemos es mucho más feminista y mucho más igualitaria, y sin embargo, pues sí que somos muy conscientes, la gente que estamos en el fútbol, del tipo de persona, ¿no?, que nos estaba representando. Y ya no hablo de un tema tampoco a nivel de género, sino a nivel de educación, ¿no? Es una persona con este tipo de comportamientos, evidentemente no está a la altura para representar al deporte español.
¿Hace mucho que usted conoce a Luis Rubiales?
Bueno, lo conozco desde antes de mi etapa como presidenta de la Liga, porque era directora general de deportes en el Principado de Asturias, y evidentemente pues el día había tenido allí determinadas visitas, y sí que lo conocía, pero bueno, en otro ámbito y en otro contexto. Donde más lo he conocido es desde mi llegada a Liga F hace un año, y en todas esas reuniones, interlocuciones y trabas e inconvenientes que hemos venido sufriendo con él.
¿La relación que tenía usted con él es la típica relación de una persona claramente machista?
La relación que tuve con él desde el principio fue muy tensa, porque tuvo tintes machistas desde el principio. O sea, siempre he contado la no es ninguna anécdota en realidad, o por lo menos ninguna anécdota que haga gracia, ¿no? Que cuando se acababa de ser madre, yo de mi tercera hija, y en esas primeras reuniones que les pido para poder empezar a coordinar el convenio de coordinación y la competición, me contestan un correo que lo que tengo que hacer es dar ejemplo, dedicarme a mi maternidad y mandar a mi equipo de trabajo, que no me va a facilitar que sean por videoconferencia, porque tienen que ser necesariamente presenciales. Reuniones a las que él no fue, además, en ningún momento, y que bueno, me parece una falta de respeto absoluto, aparte de un tinte machista total, ¿no? Y a partir de ahí, sí es cierto que siempre su actitud fue pues de supremacía, de ninguneo, a mí como persona y como institución. No sé si por el hecho de ser mujer más o no, eso ya sería un juicio más personal mío, pero que efectivamente sí lo vivía así, pero bueno, sí que ha sido un ninguneo total, ¿no?, a Liga F.
Estoy sorprendido. Es decir, lo que más me sorprendió este verano fue el día de la Asamblea. Aquel día de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, que todo el mundo estaba convencido que presentaría la dimisión e incluso tendría el valor de pedir disculpas, hizo todo lo contrario. ¿A usted le sorprendió que en esa Asamblea, que todo el mundo daba por hecho que liquidaba su relación con la Federación Española de Fútbol, dijera que no?
Pues recuerdo, no es útil hacerlo como oportunista, pero es verdad que recuerdo que la noche anterior, que ya los medios de comunicación habían sacado la dimisión, que ya estaba dispuesto a dimitir, entré en una entrevista y dije, perdonar que sea un poco incrédula ante la situación, pero no me creo que vaya a dimitir. Y decía, no hombre, pero que ya lo ha manifestado la federación, fuentes cercanas, tal. Y digo, no, pues me estaré confundiendo, ojalá, pero creo que su ego es muy alto y su dignidad es muy baja. Y oye, cuando estaba escuchando la asamblea, pues no me sorprendió su no dimisión. Lo que sí me sorprendió fue su relato delirante, pero eso nos sorprendió a todos. O sea, cuando empieza a contar los hechos de toda la situación que todos habíamos visto, que el mundo, la sociedad, habíamos visto, evidentemente ahí sí que me sorprende, ¿no? Que cuente un relato, pues eso, que resultó totalmente delirante, o el tema de subirle salario a Bilda, que ya era algo pactado para luego, ahora se ve su salida. O sea, te quiero decir, todo esto me sorprende, pero no porque no lo haya oído más veces, sino porque al final cada vez que oyes, oye, no me deja de sorprender que una persona tenga esta capacidad de maquinación, de manipulación y de delitación con todo esto, ¿no? O con cualquier otra cosa.
Hay una serie que se puede ver en Movistar, que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios, donde se ve la historia del fútbol español desde hace 40 años aproximadamente, en aquellas épocas donde era una especie de remake de Gorilas en la Niebla, ¿no? Porque era la época que era Jesús Gil presidente del Atlético de Madrid, Gerardo Martínez Retamero presidente del Betis, Luis Cuervas presidente del Sevilla, estaba Ramón Mendoza presidente del Real Madrid, José María Caneda presidente del Compostela. Es decir, era una época que había insultos entre los presidentes, había agresiones entre los presidentes, la única mujer que había era la mujer de José María Ruiz Mateos, María Teresa Rivero como presidenta del Rayo Vallecano. Es decir, todo aquello era muy machista. Claro, sí. Tú ves la asamblea del fútbol, de la Federación Española de Fútbol, Y bueno, no sé si ha evolucionado excesivamente. Así como la sociedad, como usted decía, ha evolucionado en los últimos años y es más feminista de lo que parece, seguramente, de lo que estamos viendo, es sí. verdad también que hay sectores donde esto no ha evolucionado y el fútbol es uno de ellos.
Desde luego. O sea, yo creo, incluso en el deporte, me atrevería a decir que hemos sido siempre mucho más, o sea, o hemos tenido menos cambios, ¿no?, en el mundo del deporte. Y en el mundo del fútbol es un deporte masculinizado, ya no digo machista, masculinizado, prácticamente dirigido por hombres, con muy poca presencia de mujeres. Veíamos que en esa asamblea solo hay 6 mujeres, ¿no?, representadas, que representen tal. Entonces, al final, ves que la presencia femenina sigue siendo muy baja en general en el deporte, en el mundo del fútbol, más aún. Y evidentemente sigue habiendo tintes machistas, o sea, el hecho de que, por mucho que luego hayan salido cada uno con su discurso o con su disculpa, ¿no?, pero el hecho de que en ese momento, con ese discurso delirante, te levantas y aplaudas, a mí ya me parece un hecho muy significativo, ¿no?, que aparte de todo el clientelismo y servilismo que hay en las federaciones, que sabemos que hay de las federaciones territoriales con la Federación Nacional, que ya sabemos que luego hay represalias, amenazas, que yo todo eso lo he vivido como club, porque he sido presidenta de un club 10 años. Entonces, que todo eso lo sabemos, pero que aún así, con algo tan grave como era esto y el impacto que estaba teniendo social y mundial, que todavía tengas, de verdad, las narices de aplaudir, desde luego que a mí me parecía un hecho, o sea, para que luego hubiera responsabilidades, habría que depurar responsabilidades. Y he dicho, la gente que ha aplaudido, de verdad debería de irse, debería dimitir. O sea, ha sido un acto de irresponsabilidad absoluta, el mensaje.
Empezando por Jorge Vilda, que haya sido cesado, pero en cambio el entrenador de la selección española masculina, no.
Uh-huh. Efectivamente, no, ni el de fútbol sala, que estaba al lado, que bueno, nadie habla de él, pero porque igual es una persona más desconocida, pero estaban los tres sentados juntos y los tres aplaudieron. Cada uno, evidentemente, puede dar ahora su... O sea, yo no digo ni que me lo crea ni que no me lo crea, lo que digo es que cuando tú representas un cargo institucional o un cargo en lo que sea, tú tienes una responsabilidad y una imagen, no te representas a ti mismo únicamente. Y en el momento que aplaudes ese discurso delirante y luego te arrepientes y ves que lo has hecho mal, tienes que tener consecuencias, o sea, no vale para nada. Oye, es que yo no estaba pendiente. No, bueno, pues lo has hecho mal, ya estás confundido. O sea, creo que tenía que haber mucha más contundencia, mucha gente lo hizo por lavado de imagen, otra gente por salvar su sillón y su silla. Es decir, no ha habido un... Igual que la sociedad sí que estaba totalmente concienciada de lo que estaba ocurriendo y sobre todo a nivel mundial, porque ha tenido un impacto internacional tremendo. O sea, me llamaban de muchísimos países extranjeros, teniendo muy claro el todo, ¿no?, la gravedad de la situación. Pues creo que el fútbol sigue, ¿no?, la estructura, ese servilismo, clientelismo, sigue convencido igual o no ha tenido la conciencia que ha tenido el resto de la sociedad, ¿no? Igual que creo que Luis Rubiales todavía no sabe lo que ha hecho mal.
¿Le ha molestado la poca contundencia de los futbolistas de la selección española masculina?
Bueno, creo que ha sido tarde, ¿no? Igual que admiro la contundencia de Borja Iglesias, por ejemplo, ¿no?, que salía el primero diciendo, pues yo no vuelvo a vestir esa camiseta, o, ¿sabes?, estando esta persona dentro. Creo que ha habido futbolistas que sí que han sido mucho más contundentes y entrenadores que han salido, pero claro, creo que el momento en el que salen también condiciona en cierta manera la contundencia. No es lo mismo salir antes del discurso de Luis Rubiales que salir después del discurso, que salir después, cuando estás viendo que hay consecuencias sobre las personas que no están saliendo. Entonces, creo que cada uno, ¿no?, algunos más por como digo, ¿no?, por intentar, bueno, dar un mensaje, otros por convicción real, pues se han manifestado. Y yo creo que en este sentido ha habido poca contundencia en general, ¿no?, de futbolistas.
Estem parlant amb Beatriz Álvarez, que és la presidenta de la Lliga de Futbol Femení. ¿Los horarios de los partidos de la Liga Femenina quién los pone?
Nosotros los ponemos la Liga F.
La Liga. Sí. ¿Se van a cambiar los horarios? Porque había aquí un problema, que es que los horarios se juegan muchos días al mediodía, por ejemplo, entre semana.
¿Nosotros entre semana, al mediodía?
Sí, he visto algún partido de la Liga, efectivamente, algún partido a las 12 del mediodía, hace un par de años, sí.
Nosotros llevamos un año solamente organizando la competición, y desde que comenzó Liga F en junio, que es cuando tenemos la competencia para organizar los horarios, salvo algún, desconozco ahora mismo, no se me viene a la cabeza ningún partido que hayamos puesto entre
semana. Esta última semana, esto, probablemente no, anteriormente sí, por eso lo decía.
Vale, no lo sé, en años anteriores era la federación la que se encargaba de esta situación porque no existía todavía la liga profesional.
Pues mejor me lo pone.
Este año jugamos viernes, sábado y domingo como la liga masculina, y el viernes era de noche y el sábado y el domingo, pues lógicamente nos marcan un poco los horarios, incluso las televisiones, ¿no?, que son
quienes ponen el producto. Mejor me lo pone. Yo, aquí fuimos muy críticos hace un par de años cuando los partidos, en una época que el fútbol europeo y el Barça en este caso y el Atlético de Madrid promocionaban el fútbol femenino hasta unos límites exageradamente maravillosos, La Liga Española era un desastre, que se jugaban partidos inclusive entre semanas a las 12 del mediodía. Esto fue un ejemplo de que cuando la Federación Española de Rubiales ponía los horarios, era un desastre.
Bueno, eso es un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Luis Rubiales ha cargado la venta de derechos audiovisuales colectiva que habíamos conseguido en 2019 a través de denuncias, intentando segregar, ¿no?, a los clubes, intentando de alguna manera tener represalias contra muchos de ellos. Bueno, ha tenido represalias con muchos de ellos. O sea, ha tumbado la televisión en el 2019 cuando conseguíamos un hito histórico que era la primera venta de derechos audiovisuales. Lo que pasa que en aquel momento solamente éramos asociación de clubes, no éramos liga profesional. Entonces teníamos mucha menos fuerza institucional. Pero bueno, pongo eso de ejemplo, como han tratado de... O sea, digamos que el fútbol femenino ha estado paralizado durante muchos años y lo que ha crecido es gracias a el esfuerzo de los clubes que han ido apostando y profesionalizando sus estructuras y al compromiso y esfuerzo de las jugadoras, que no hace o hace relativamente pocos años, vamos, tenían hasta que pagar por jugar, ¿no?
Porque este hombre puede continuar siendo presidente de la Federación Española de Fútbol.
No, bajo ningún concepto. O sea, yo creo que es un cadáver, ¿no?, social. Entiendo que con esta situación ahora mismo sería muy difícil, ¿no?, poder cambiar la imagen. Creo que la imagen que ha dado no está a la altura de un representante del deporte español, ni mucho menos para el fútbol o para el deporte femenino, ¿no? Y creo que ha sido justicia divina o romántica que sea el fútbol femenino, que es el que no le ha interesado nunca, quien le haya situado fuera de la federación, la verdad.
Son las 9:30, vamos a acabar. Un comentario y una pregunta última. El comentario es, hay una persona que conocemos usted y yo, y entre otras muchas, no solo ella, que algún día tendrá que explicar lo que ha tenido que sufrir por culpa de Luis Rubiales, y se llama Albert Solé, que fue secretario de Estado para el Deporte, una persona que incluso ha recibido querellas por parte de Luis Rubiales, pero que fue director general del Barça, recordemos también. Y la última pregunta, ¿habrá liga este fin de semana? ¿Se va a desbloquear o no se va a desbloquear la huelga?
Bueno, a la primera pregunta te voy a contestar que creo que tanto Albert Soler como muchas otras personas que han pasado por la Secretaría de Estado, por la Dirección General del CCD, creo que todos aquellos y todas, porque han sido ellas también, que han pasado por allí y que han tenido que tomar decisiones contra Luis Rubiales, todas han salido de allí. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer una reflexión también, ¿no? De quién toma las decisiones a nivel político en este país. Desde luego no podemos consentir que sea una federación o que sea una represalia por no atender las peticiones o no obedecer, digamos, las exigencias de una persona.
Perdona, señora Álvarez, es que creo estará de acuerdo conmigo que ha habido momentos que parecía que mandaba más en el deporte español Luis Rubiales que no los secretarios de Estado para el Deporte.
Bueno, teníamos muchos esa sensación, y yo te puedo decir por experiencia personal, en varias reuniones que he tenido allí, que yo lo he vivido así. O sea, he vivido que todo lo que pedía allí Luis Rubiales, pese a la apuesta del gobierno por esta liga profesional, se le concedía y se le daban concesiones para tener a Luis Rubiales contento. Yo eso lo he vivido para que no hubiera represalias, pues lamentablemente lo he denunciado muchas veces y ahora pues creo que cobra un poco más de fuerza porque somos muchas las personas que lo hemos visto y vivido.
En fin, y la última la pregunta que le
hacía sobre... Bueno, ayer hemos estado con los sindicatos, la verdad es que estoy tremendamente frustrada, tengo ahora una reunión con los clubes de mi comisión delegada, y la verdad es que en todo este proceso hemos intentado mejorar las condiciones de las futbolistas, como no podía ser tampoco de otra manera, ¿no? Pero lógicamente y sobre todo con sentido común y con la responsabilidad de tratar de conseguir la sostenibilidad de la competición. Esto ha empezado hace un año, como decía. Vamos generando ingresos audiovisuales, comerciales, vamos repartiendo a clubes, pero evidentemente pues el fútbol femenino sigue generando muchas pérdidas, sigue de alguna manera endeudándose los clubes liga, y por otro lado tenemos una casuística muy concreta, que son 4 clubes independientes que pueden pagar lo que pueden pagar y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Creo que hemos mantenido durante toda esta negociación en encima mucha flexibilidad. Primero pusimos una propuesta, llegando a los 25.000 euros en las próximas 3 temporadas, después nos fuimos a 3 años, 3-4 años, después viendo que los sindicatos podían, para desbloquear esta situación este año, una propuesta de este año, para este año, y llegamos a esos 20.000 euros que creo que marcaban un poco también psicológicamente, ¿no?, el impacto de ese poner ya la cifra del 2 delante, y lógicamente luego incluso ofrecimos, ¿no?, en este discurso que digo de mayor ingresos, pues mayores beneficios para las futbolistas, ofrecimos también un porcentaje de esos beneficios comerciales que pudiéramos obtener ahora a consecuencia de haber ganado un mundial, incluso del trabajo que venimos trabajando y haciendo con empresas, ¿no?, y con el producto, y para poder incrementar ese que vaya destinado un porcentaje al salario mínimo, ¿no?, de las jugadoras. jugadoras. Pero ha sido rechazado también, entonces, bueno, pues si no hay acuerdo, desde luego no habrá sido por nuestro esfuerzo, por el empeño que hemos puesto y fundamentalmente el de los clubes, que incluso algunos de ellos tienen que hacer un sobreesfuerzo muy grande para poder llegar a esos 20.000. Y bueno, pues nosotros queríamos evitar la huelga porque creo que es hacernos un disparo en el pie en un momento donde estamos creciendo, pero lo que tampoco podemos permitir es ceder a la presión con una pistola en el cuello ni aceptar propuestas que vayan a suponer ahora mismo pues un fracaso, ¿no?, económico, un colapso económico para esta competición, y porque al final esto va en detrimento y al final fracasaría todo el proyecto que tenemos de fútbol profesional femenino.
Un placer. ¿Hay negociación todavía? No está roto todavía y la opción de que haya liga todavía se mantiene, ¿no?
Bueno, ayer los sindicatos nos comunicaban, después de 11 horas de reunión, que decidían irse a la huelga. No obstante, me llegan bastantes opiniones contradictorias, ¿no?, incluso de jugadoras importantes, pero bueno, esto es una decisión de ellas, lógicamente, que nosotros tendremos que respetar porque tienen su derecho a la huelga, pero que esperemos de verdad que haya una reflexión en torno al crecimiento que estamos teniendo y sobre todo, bueno, pues que intentemos que este producto crezca entre todas, que no es momento de dividir, que es momento de dar estabilidad y paz y un mensaje a la sociedad, ¿no?, y también porque puede generar atracción para posibles patrocinadores de paz entre todas las partes. No sé, espero que se desbloquee realmente.
Beatriz Álvarez, un placer, muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Que vaya bien, gracias. Buen día. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga de Futbol Femení, que li ha fotut amb la mà plana a Luis Rubiales, però des de la primera frase fins la penúltima, perquè l'última estava dedicat a la seva lliga, que presumptament hauria de començar demà. Neus Tomàs, què dius? La veterana de la classe.
No, jo de les frases em quedo amb aquesta de que Rubiales té l'ego muy alto i la dignitat muy baja, dit, perquè crec que aquesta no només resumeix l'actitud que ha tingut Rubiales durant tot aquest procés, tu deies el davantal de les 8, no? Doncs ha actuat així durant totes aquestes setmanes, un relat que ella qualifica de l'Iran i crec que és un bon adjectiu, perquè crec que en el procés judicial que es pugui iniciar arran de la denúncia que ha fet Jenny Hermoso, doncs actuarà de la mateixa manera, és a dir, hem vist com ha intentat revictimitzar-la, com presentar-la com una víctima que no és el que ell considera que ha de ser una víctima, i molta gent, no només ell, com si hi hagués un model de víctima perfecta, com si les víctimes haguessin d'estar tancades a casa plorant i no puguen tenir vida mentre alhora denuncien el que els hi ha passat. Per tant, serà víctima segur també de desqualificacions, i per tant crec que és important el que ha explicat ella, el fet de que aquella que l'ha tractat i l'ha patit digués que no es creia que dimitiria, que li sorprenia molt que s'estigués dient, perquè havent-lo tractat doncs no encaixava en el personatge. M'agrada també que parli de la justícia divina, de que sigui el futbol femení qui l'hagi posat al seu lloc. Crec que està bé que es digui així. I acabaré dient una cosa. Jo pensava que mai diria que m'ha agradat escoltar Sergio Ramos, però però crec que dels pocs que han parlat, doncs mira, és el que encara ho ha explicat una mica més bé. L'altra cara és el senyor Carvajal, que un cop més coincideix amb el seu amic Abascal, el qui, per donar una dada, va convidar a la llotja del Real Madrid, una llotja que donaria per fer una taula sencera, i que a més es va felicitar de la manifestació a la plaça Colón, i que a més, per acabar-ho d'arrodonir, és algú que, per dir-ho suau, és comprensiu amb els ultrasur. Per tant, comencem un curs i prefereixo quedar-me amb el Ramos que amb el Carvajal.
Sí. Concepció Barall.
No, estic d'acord amb el que ha dit la Neus amb la primera part, no amb l'última, perquè jo crec que torna a caure el mateix error, no? I és, tornem a acabar parlant dels partits polítics. Mira, si d'algun partit polític s'ha de parlar en aquests moments en relació a aquest tema és precisament del Partit Socialista i de la cobertura que li ha donat el govern de Pedro Sánchez.
És incompatible, que el partit denunciï la cobertura que li ha donat el Partit Socialista, que li ha donat, i és denunciable, amb dir que el qui l'està defensant és un senyor que és proper a Vox.
Que jo tampoc crec que l'hagi defensat. Jo les últimes, i no seré jo qui defensi a Abascal, però les últimes declaracions que ha fet aquest senyor ha sigut que ell considerava que havia de dimitir i que havia de plegar. Per tant, en aquest sentit no crec que això sigui defensat. Penso que al final és un clam unànim en què tothom està demanant que aquest personatge plegui. Però en relació a l'entrevista que li has fet a la Beatriz Álvarez, a mi sí que m'ha sorprès que ella, no, en contra del que tothom donava per fet el dia abans de la famosa roda de premsa, ja digués aquest senyor no va dimitir. No, sincerament jo crec que tots vam donar per bo el que s'estava dient, i és que ell ja havia dit en petit comitè, no, perquè fons de la federació deien que dimitia, i després va fer el relat que va fer, que jo també comparteixo amb ella, que va ser delirant, no? I en aquí discrepo amb una coseta que has dit, Neus, i és que per mi el tema del relat que ell va fer, un relat delirant inventat, és que de cop ell va voler canviar la víctima. En el seu relat ell no revictimitza, no fa més víctima una víctima millor o pitjor a Jenny Hermoso, no, es fa ell víctima, i de cop diu és ella la que m'agafa, és ella la que m'aixeca. Per tant, per mi el problema del
aquell
relat,
és veritat que aquell dia és així, dic després, en la defensa que ha fet posterior, okay, filtrant aquestes imatges,
sí,
perquè
sí,
ho estava celebrant,
sí, que estava contenta,
que era una mala víctima, sí, que no era una víctima perquè era una mala víctima,
sí, que no era una víctima, no? Exemplar,
exacte,
no? Però en aquell moment, i per
sí,
mi
és veritat, ell juga amb això,
sí, no? Lo delirant del seu relat d'aquell dia és que de cop ell intenta fer-nos creure tots que la víctima és ell, no? Quan aquell dia ell, a part de dimitir, el que hauria d'haver fet és demanar disculpes d'una manera sentida i educada, no? No de la manera que havia demanat disculpes, que era en plan, és el que em diuen que he de fer, o és el que em toca, no? Però, i una cosa última.
Sí, plau.
A mi el que em preocupa és, però, tots els relats o totes les històries en relació a aquest personatge que s'estan coneguent, i per tant, com hem arribat a que aquesta persona hagi sigut tant de temps president de la federació. No? O sigui, la pròpia Beatriz Álvarez ens deia, jo l'he patit, no? La pròpia Beatriz Álvarez ens deia, soc coneixedora de que amenaça, que ninguneix a la gent, no? Que la seva supremacia, la seva prepotència. Per tant, com ha pogut ser tants anys aquesta persona al capdavant, no?
I en alguns casos amb el suport de la Secretaria d'Estat per l'Esport del Govern d'Espanya.
Efectivament.
Pere Mas.
Bueno,
per cert, el tema Freddie Mercury, deixa'm dir que després al final...
Sí?
Sí, perquè...
Tinc una proposta, sobre aquest tema.
Val, després en parlem. Val, endavant.
Si algú s'enfadarà...
Sí, perquè hi ha algú que posa en dubte alguna cosa. Hi ha gent que diu, amb raó, amb raó o no amb raó. Sí. Cadascú que... És que per què no tenen un carrer cadascú d'ells? Per exemple, Montserrat Caballé no ha de tenir un carrer per ella, deia algú.
No cal que vagin en pas.
Sí, però bueno, no sé.
De la mida del carrer.
No sé res.
Endavant, però podem referir a la subhasta, més aviat. Bueno, jo crec que l'entrevista d'aquesta senyora no cal comentar-la gaire perquè és per emmarcar. És curiós que no l'haguéssim sentit abans. Ella diu, no me sorprende o no sorprende a nadie que esté en el món del futbol lo que ha passat amb aquest senyor. Senyor que hem qualificat de delirant, del discurs, etc. Bé, han passat molts anys d'aquesta mena d'estructura palmarística amb tota una sèrie de gent, aquests que aplaudien amb les orelles el dia de la famosa assemblea, en què no han entès res del que ha passat en aquest país. O sigui, Espanya, com a país, que és un gran país, no s'ha desplaçat tant cap al feminisme com diu la Irene Montero, però sí que l'eix feminista s'ha desplaçat suficientment com perquè hagi canviat la sensibilitat de la gent. I aquesta colla de tios no han entès absolutament res del que ha passat aquí. No han entès absolutament res, perquè hi ha molta gent que no és sospitosa de ser feminista que ha adoptat actituds molt comprensives amb el que ha passat amb Hermoso. A partir d'aquí, tu dius que, com es diu això, que no t'ha agradat la intervenció política que hi ha hagut. Home, doncs a mi, el Víctor Franco, m'ha encantat la contundència que ha tingut.
No,
m'ha encantat la contundència. Ha dit el PSOE, no sé quina història. Sí, dona.
No, este ha fet referència a una cosa molt concreta que ha dit la Neus, que ha parlat de Vox i no del PSOE, quan crec que s'anava a parlar amb aquest tema.
El minut 1 sobre aquest tema. I hi ha hagut actituds més contemplatives, com tu dius que els de Vox han, diguéssim, demanat la dimissió aquest senyor. La senyora Ayuso, encara és hora que sentim que demana la dimissió, i se li va ocórrer dir que la premsa està manipulada perquè està hablando del caso de la Jenny Hermoso i del Rubiales en lloc d'estar parlant de la Volta Ciclista i el sabotatge. Això va passar fa una setmaneta, escassament. Per tant, hi ha una mena de món, que és el món frontissa PP-Vox, amb gent del Facherío, aquest periodista, com es diu? Bueno, periodista no, l'Alice Pérez, que es dedica a difondre...
No és periodista.
I... No, perdó, qui és? De qui parla?
Un pájaro que es dedica a difondre fake news tot el dia. Ah. No sé si fa de periodista o no, però està amb aquests de l'estat de l'alarma, tota aquesta colla de mitjans digitals, que no sé si puc dir fatxes per la tele, per la ràdio o no, que després comencen a arribar a les querelles.
Ja ho
has dit. Però, sí, també és veritat, ja ho he dit, sí. És que un dia vaig dir, el Bastet va avisar que un advocat, te'n recordes que va avisar un advocat? Li havia dit fatxa a algú, diu, vigila que un advocat et diu que no diguis aquestes coses, que encara tindràs problemes. Un tio que fa circular vídeos, alguns descontextualitzats, d'altres del moment de la celebració dins el bus, com volem dir, aquesta noia s'ho està inventant tot perquè estava contenta. Escolta'm, algú ha guanyat un Mundial de Futbol dels aquí presents?
No.
En quina situació estaries tu en les hores posteriors a guanyar el Mundial de Futbol? A part de que no pots jutjar prou bé el que ha passat allà. Les imatges són claríssimes, encara que el Carvajal sigui tan idiota que no entengui el que ha passat allà. No és un tema de presumpció d'innocència. No has vist les imatges? No tens un criteri propi sobre el que ha passat allà? Aleshores, a partir d'aquí, diguem-ne que...
Sí que el té, el criteri.
Sí, clar, el criteri és convidar un senyor de Vox a la llotja, com ha recordat el Lufón Segons.
David Fernández.
Pues moltes coses. Jo crec que l'auge sènit i caiguda de Luis Rubiales donaria per una altra sèrie que no seria dels Homes Extraordinaris. No sé com se l'hauria de titular. Però dona pel retrovisor. És a dir, perquè jo estic d'acord amb el que deia la Neus i la concepció de que el problema no és la foto, no? De la tribuna agafant-se els genitals ni només era el problema en aquell moment, però va ser molt pitjor després, no? Quan va dir que gilipollez que me critiquen, i després, òbviament, quan aquella assemblea completament, en fi, berlanguiana o kafkiana, va començar a fer un discurs bueno, que podia ser un míting també d'una no? antifeminista global d'extrema dreta. I jo crec que el problema també és els 5 anys d'Omerta, anem a dir-ho així, perquè al final era un sistema de poder i de silenci de quants li han rigut les gràcies i quan li han permès tot. I estructuralment, què és el futbol, o què és una part, un part del poder del futbol, una cosa de l'esport que diu John Carlin, i l'altra és l'altre poder, el poder fosc del futbol. Jo recordo un llibre de l'Ignacio Ruiz Jarabo, que era secretari d'Estat a Misenda, a Aznar, que es diu Democràcia Fiscal, que explica com Florentino es planta al seu despatx i li diu, o m'aproves la clàusula Beckham, que és que aquest any pagava un 21 en comptes d'un 42 perquè es deia Beckham, o paro la Lliga Professional de Futbol i la paro aquest diumenge i dones tu les explicacions. Això està publicat, no? Aleshores, hi ha un poder del diner i un
poder... I aquest senyor, perdó, David, és...
Secretaria que... d'Estat d'Hisenda amb José María Aznar a la segona...
Sí, o sigui que d'esquerres no era.
No, i a més és un bon llibre, perquè és de democràcia fiscal, vull dir, que dona i mira que és conservador. Però, clar, jo vull fer un agraïment a les precursores. És a dir, ja sabeu que jo de futbol no en tinc ni idea. Mm-hmm. Bueno, la part del poder econòmic sí, però de com a... No? Però aquí hi ha hagut 6 jugadores que s'han anat a jugar.
Sí, la Mapi León, per començar.
Mapi León, Clàudia Pina, i són autèntiques heroïnes, perquè són insumises, antígones i resistents. Després ha vingut l'altre, i a mi el que em sorprèn com a sumum del cinisme, o sigui, jo em vaig espantar, jo estava a la ràdio amb el cotxe, per allà per la Vall de Ribes, i no donava crèdit al que estava escoltant. Però quan em vaig quedar allà paralitzat i vam parar el cotxe, és al final quan se sentia l'ovació. I deia, aquí és tota aquesta gent que aplaudeix, no? I aquesta gent que aplaudeix, que d'un dia per l'altre, en 24 hores, fan el contrari del que deien fer 24 hores, i diuen, no, es va equivocar. Per què aplaudies? Per què no t'aixeques i te'n vas? Vull dir, no costa tant, no? El petit estat, jo crec que és un tema molt, molt, molt estructural. I després també els altres, els que van sortir de seguida, Olaga Presas va fer un article de seguida, Héctor Ballarín, el Borja...
El Borja Iglesias.
I l'altre, com sempre, a Pau de Barri i a Pau de Vida.
Haurien d'haver estat molts més, estem d'acord.
No, molts més, però per això dic, qui va sortir? El Sant Andreu i l'Europa. Sí. En aquell moment.
I l'Espanyol.
I després el comunicat
de Barça. I l'Espanyol.
I l'Osasuna. Sí, però dic que la cadena encara hi ha molts silencis. I l'altra pregunta, perquè el favor més escàs que ens podríem fer és pensar que només hi ha Luis Rubiales, és quan Rubiales ja en el món de futbol, no l'estat espanyol, els països catalans, no, arreu del món, perquè va haver una època política a l'estat espanyol, precisament la de la bombolla immobiliària, que tu feies 20 promocions immobiliàries i compraves un club de futbol. No eres ningú si no compraves un club de futbol. I aquí entren capitals de dubtosa procedència i ja està. I Rubiales té moltes més coses, perquè jo crec que parlant de drets humans, no? I els drets de les dones són drets humans, no ho sé, algú que li recordi que és Aràbia Saudita. Pensem que és una democràcia liberal.
I és veritat que, a més, el perfil que s'intenta fer des dels seus defensors o els que el van defensar més clarament, no? Bilda, quan el va aplaudir, i ara després va fer el comunicat, segurament també acorralat com estava per totes les dimissions que havia tingut, però jo vaig escoltar l'entrevista que li van fer el dia que va plegar a la Cera, a la nit, a Bilda, sí. I clar, un dels arguments per defensar-lo és: a mi m'ha donat sempre tot el que li he demanat, tots els diners que necessitàvem els hem tingut. Clar, però això no pot ser una, no té res a veure amb el que està passant, a part que els diners no fossin seus, però alguns dels arguments que s'han intentat utilitzar per part dels qui l'han estat defensant o encobrint no s'aguanten per enlloc. I després és interessant també que ha tingut molt ressò internacional. A mi em va agafar fora, em va agafar Alemanya, i realment se'n parlava. Segurament la pròpia federació i, per suposat, el senyor Rubiales no és conscient que això no s'ha quedat aquí. És a dir, que ha sigut una cosa que pot ser exemplificant fora d'Espanya.
Perdona que entri, Neus, però tu ara imagina't que aquest senyor, la mateixa nit que guanya el Mundial de Futbol Femení, aquest senyor surt i diu: escolta'm, disculpeu-me, m'he passat de frenada, Jennifer Hermoso, disculpa'm, de debò, és que he patit tant aquest any, no sé, és igual, busca algun argument. No,
però que fos creïble,
ja, creïble. No disculpar-se que si he molestat
però
no ho pot fer perquè ell no és així, ho explica molt bé la Beatriz Álvarez. Li estem demanant a un senyor que entengui una cosa que és incapaç d'entendre.
Sí,
llavors surt la mateixa nit a la COPE insultant a la gent que critica el petó.
I després aquella cosa surrealista de posar-li unes declaracions...
De Manolo Lama, també en el seu moment.
Com es diu? De Luis de la Fuente.
No, del presentador de la COPE.
Del Castaño.
De Juanma Castaño.
Però el Manolo Lama també, eh?
Jo no defensaré... No, que després Juanma Castaño canvia d'opinió i corregeix.
Sí, senyor. No, perquè és que hi ha un moment que allò... És que passa una cosa. És que, de debò, sempre dic, jo vinc d'un silenci, sempre. És a dir, hi ha una època en aquesta vida que uns eren més joves que els altres i alguns fins i tot no havien ni nascut, que això era molt normal, que això podria considerar-se normal. I formem, la majoria dels que tenen aquesta edat, formem part d'un teatre que és el futbol, dels que venim del món del futbol, on tot això no és que fos normal, en alguns casos sí, en uns altres no, però com això, pues mira, tirava i tal. Llavors què passava? Que aquell dia, jo aquella nit ho vaig escoltar, a mi em grinyolen. Jo l'avantatge que tinc és que, malgrat l'edat que tinc, tot això ja em grinyola. Que fa 10 anys no em grinyolava. Aquest és el meu gran avenç. Que és que a mi tot això em grinyola, i quan jo sento aquella entrevista dic: però què esteu dient? Sí. Em fa mal a les orelles, perquè en aquells moments ells no són conscients. Clar, al cap de 24 hores se n'adonen de que això també està canviant el futbol, i que és un avanç bestial que això estigui canviant el futbol. Bestial! Una altra cosa, un altre debat que avui també generava la redacció, que l'altre dia em va parlar el Món en RAC1, el Sergi Embudio, que m'agradaria parlar-ho d'aquí uns moments després de la publicitat, i que després, parlem també de política després, que no ens escaparem de Puigdemont, però que és una pregunta que es va fer l'altre dia al Sergi Embudio, al Món en RAC1 a l'estiu, que és si un petó és una agressió sexual. No estic fent una pregunta dient el Bastella té dubtes. No. És que va haver-hi. Hi ha opinions per tots els gustos, si és o no ho és. Un segon, que ara ho preguntem, però abans me'n vaig al Cort Inglés, que cada matí, perquè m'està esperant l'Eva. Hola, Eva, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, xiquet.
Ja és aquí, la tornada a l'escola més supercalifragilística.
Sí, però el David no vindrà.
I al Cort Inglés tenim les millors ofertes en moda i sabateria perquè comencis el curs amb tota la il·lusió. Amb un 3x2 en una selecció de dessuadora, samarretes i pantalons de Kids El Corte Inglés. I preus fantabulosos en peces de la mateixa marca. Armilles a 19,99 euros, pantalons de pelfa a 12,99 euros i samarretes de 5,99. Tot de la marca Kids El Corte Inglés. I sembla màgia, però no ho és, perquè també trobaràs ofertes increïbles en sabates infantils. Com els mocassins moda de Zeta Girls des de 64,90 euros, el mocassí Paola des de 72 euros i la seva versió en blucher per només 52 euros. O els esportius de Pavlovski des de 47 euros i de la marca Conguitos per només 39,90. Oi que sona fantàstic? A més, t'ho posarem fàcil perquè solucionis la teva tornada fins i tot abans que marxis. Amb la línia de crèdit Tornada a l'Escola, finança tot el que necessitis. Línia de crèdit només per a clients amb targeta El Corte Inglés.
Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació fins al 30 de setembre. La tornada a l'escola més supercalifragilística és a El Corte Inglés. Les teves compres a botigues, web i app. I recordeu que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, El Corte Inglés de la Diagonal, Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. Que acabeu de passar un bon dia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya. Tria el teu camí. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Vol registrar la jornada laboral? Timenet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Timenet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i les 10 en punt del matí. Estem fent tertúlia aquest matí amb Concepció Baray, amb Neus Tomàs, amb Pere Mas i en David Fernández, sota la tenta mirada del Tian Riba, el dia que a les 11 avui entrevistarem una directora i actriu catalana que va tenir un èxit descomunal a l'últim Festival de Canes amb una pel·lícula que es diu Creatura. És l'Helena Martín, que vindrà acompanyada d'un dels grans del cinema català, que és l'Àlex Brendemühl, que fa el paper del seu pare a la pel·lícula de Creatura. I després el Guillem Ilkeway, per parlar de música com cada any. Però abans, estem comentant l'afer Rubiales i les declaracions que ha fet fa uns moments la presidenta de la Lliga de Futbol Femení aquí al Món Arracú, la Beatriz Álvarez, i preguntàvem sobre el tema de si un petó es pot considerar una agressió sexual. La meva estimada amiga Rosa Lucha, una de les millors realitzadores i directores de televisió, que és tan gran professional com fantàsticament sonada, em diu que qualsevol contacte físic sense consentiment és una agressió sexual. Quina diferència hi ha entre que et toquin un pit al metro a que et donin un petó sense permís? No si és un petó o un magreig, és si hi ha consentiment o no, i no s'hauria de donar més toms. Estàs d'acord, Concepció, o no?
Bueno, no et diré el 100% sí, que sí, ni que no. És que jo crec que és també el moment, no? Jo, en un moment d'eufòria, de celebració, i no vaig a justificar el petó del Rubiales, però contextualitzo en un moment així. Una persona amb la que jo hi tinc una bona relació, passés aquest petó, encara que en aquell moment jo no m'hagi plantejat si el consentia o no el consentia, bueno, pues puc arribar a entendre que em toquin un pit a mig al metro, no. No? Per això et dic que depèn una mica de la situació a nivell personal. No, en el moment en què ell, si una persona com et dic que tens una bona relació, et planta un petó, tu no tens temps de plantejar-te si l'has consentit o no l'has consentit, no? Suposo que és després, quan penses en el moment si t'ha molestat, si no t'ha molestat, no? Per tant, d'entrada, al 100% t'he dit que al 100% ni sí ni no, no? Però per intentar contextualitzar-lo i explicar-me, no? en aquest sentit, perquè si no ja saps que després fan titulars que he dit que estic totalment d'acord amb el petó.
Sí, però això és un altre problema que tenim, que no podem dir el que pensem. Estem arribant a una època que també comença a preocupar.
No, però això jo ho intento dir i explicar, no? Per tant, no l'estic... No estic parlant del petó del Rubiales, sinó em poso jo en la situació i penso que en el primer moment jo no m'he plantejat si consenteixo o no. Llavors, en el moment de després, doncs, tu has de ser, no, però saber si t'ha molestat, si no t'ha molestat, quin tipus de relació tens amb el que ell qui te'l fa. Si a tu et toquen el pit a mig al metro o a mig al carrer, evidentment, si no tens cap relació, doncs et molesta segur, i això sí que no ho has consentit, no? Per tant, jo penso que hi ha una petita diferència, no? I en aquest sentit, bueno, doncs, si finalment, sembla ser que Jenner no s'ha posat la denúncia i per tant tot això es veurà via judicial, doncs també veurem quin és el desgranen, no, com es va desgranant el tema i com acaba.
Neus, Tomàs.
En relació al que et deia la Rosa, és que, clar, amb la nova llei el que fa és fixar que hi ha d'haver un consentiment explícit i per tant no diferencia entre l'abús i l'agressió, sinó que la qualificació és la mateixa. Una altra cosa és la tipificació.